No cal que us descobrim que la ràdio és molt més que la veu i la música. Podríem dir que és emoció. I per aconseguir que els oïdors quedin atrapats, endinsats en el món sugestiu, hem de dir, de les ones, hi ha professionals que ho fan possible amb una mica de màgia, però sobretot professionalitat. I avui volem reivindicar precisament la figura dels tècnics de so. Per això ens acompanya el Sergi Cotillas. Sergi, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Tècnic de Catalunya Ràdio.
Tota la vida, pràcticament. Vaig estar primer a l'Hospitalet, però de seguida a Miramar vaig estar mig anyet a Ràdio Miramar i després ja vaig fer el salt perquè si no, era la inauguració de Catalunya Ràdio, vaig veure un anunci al diari i em vaig presentar les proves i sí, vaig tenir la sort que amb 17 anys em van agafar. I des dels 17 fins ara encara hi soc.
O sigui que una colla d'anys.
Tots, gairebé, sí.
Mare meva, tu diries que els tècnics feu màgia?
Home, tant com això no, però evidentment cadascú té la seva funció dins d'aquest métier, no? I la nostra, doncs, és intentar farcir. I jo sempre ho dic, que el muntatge musical, tant a la ràdio com a la tele, com fins i tot a les pel·lícules, i això crec que coincidim amb molta gent que es dedica a això, l'important és que passi desapercebut, o sigui, que acompanyi, però que no diguis, ostres, allò ara, aquell moment que ha fet això... No, vull dir, si precisament el bonic és que diguis, ostres, que maco ha quedat tot,
sí.
Però que diguis, ostres, la música... Diu, ostres, doncs la música hi era i ostres, que m'ha acompanyat, que no l'he hagut de notar, no? Vull dir, jo sempre intento això, quan faig muntatges, a més amb el Carles, per exemple, quan vam començar a treballar amb el Porta i tal, és de les coses que vam parlar, perquè era fàcil anar-te amb un tema de crims, tal, molt a l'afectisme, a posar músiques una miqueta passades de to i tal, i jo li vaig dir de seguida, dic no sé tu com ho veus, dic, però jo crec que ho hem de fer d'una manera discreta, per
més
dir
sutil.
Alguna cosa. O sigui, menys és més. Vull dir, el meu lema és aquest.
Tota una vida vinculat a Catalunya Ràdio. Si fessis un repàs a la teva trajectòria i a com ha evolucionat allò al que tu t'hi has dedicat, quins diries que han estat els moments clau?
Bueno, potser el dedicar-me a coses diferents dins del mateix mitjà, diguéssim, perquè clar, jo bàsicament vaig començar com a tècnic de so, després de tècnic de so vaig passar a muntador musical i després de muntador musical, que ho he fet fins ara i ho continuo fent, pel mig el Quim em va demanar si podia fer amb ell les transmissions de futbol, però no com a tècnic, sinó parlant i comentant els partits.
Ah, també?
Clar, sí, la cosa era aquesta. Vull dir, jo estava a la sala d'imatges i, clar, ell em preguntava que dos per tres, vull dir, de fet, aquests gols que he posat, quan ell acaba de fer el gol, una de les meves funcions era, com jo veia per tele, quan ell acabava d'explicar, llavors entrava jo i deia, doncs sí, la clau del gol és que ha estat el primer toc, si hagués fet un control previ potser hagués perdut temps, tal, vull dir, jo comentava el gol després d'ell, per dir alguna cosa, i després quan hi havia jugades polèmiques, doncs també. Sergi, era penal, no era penal, era falta, era targeta, no era targeta, i això ho feia amb el Carles Domènech durant molts anys, que ell encara hi és, a les transmissions esportives de Catalunya Ràdio. Que és, a més és un amic de l'ànima, el Carles, des de que teníem 17 anys.
I escolta, com ha canviat el treballar amb el so al llarg de tot aquest temps? Perquè, clar, ara estem en l'era de la digitalització i sembla que les manualitats que es feien abans ja s'han oblidat, no?
Efectivament, sí, això ho comentem sovint amb el meu germà, que també es dedica a això. Ell té 3 anys més que jo. I sempre ho diem, clar, la ràdio d'ara no té res a veure. Vull dir, nosaltres treballàvem amb discos de vinil, treballàvem amb cinta oberta, amb Revox.
Amb Revox.
Tot, que clar, evidentment, quan havies de tirar 10 publicitats, totes eren petites i tu tenies només 2 Revox. I clar, a vegades no hi havia gairebé temps de rebobinar i posar la següent, perquè és que clar, és que no donava temps. I el que deies tu, després, si necessitaves posar d'una cançó un punt concret, havies de tenir molt clar més o menys on queia de la cançó aquell
havies
tros.
Havies de quadrar.
No, quadrar-ho i a ull, perquè clar, com no es veu, no, tu no ho saps, havies de fer la preescolta superràpid de dir, hòstia, em sembla que el moment que vull està aquí cap a la meitat, doncs saps, buscaves, però clar, res amb ara ho tens tot apamat amb l'ordinador, és clanc, 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 tira, 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 vull dir, abans era A mi m'agradava més abans.
Ja. Yeah. I escolta, has parlat del teu germà, és a dir, sí, que tu l'ofici ja el coneixies, ja no només pel teu germà, sinó el teu pare
el
també s'hi dedicava?
I tant. El meu pare va estar a Radio Nacional i abans a Miramar. A Miramar va estar també moltíssims anys. I és, bueno, primer ell feia estudi també, feia muntador musical, però va arribar un moment que li va agradar més també fer exteriors, i durant moltíssims anys a Radio Nacional va començar també els estudis, però de seguida ja va passar a fer exteriors. I bueno, el meu pare, dins del mitjà, moltíssima gent sempre et trobes que te'n parla i diu el teu pare, que tal, que maco que era, que tal, que sempre ajudant els altres, si algú li faltava un cable, si algú li faltava no sé què, sempre estava allà. I és veritat que era una persona... A més, dins de la seva feina era molt bo, la veritat. Vull dir que a mi sempre... De fet, jo quan començava, a vegades em trobava...
Va ensenyar coses.
Bueno, moltíssimes. Jo és que des que era un nen ja anava a la ràdio. Jo tenia 5-6 anys i anava a la ràdio, anava als estudis de gravació on es gravava la Elena Francis, que també ho gravava ell.
Sí, una famosa,
sí, sí. I em deia, tu ara el botó aquest, quan jo et digui tu prens aquest botó, i jo premia el botó, i això ho fèiem amb el Paco, anàvem els dos, el meu germà i jo, de petitets, i o sigui que ho hem mamat sempre, vull dir que ja volíem fer això, de fet.
I tant. Diuen que ets un dels millors tècnics de so del país.
No, va,
fins
va.
I tot, a veure, ho diuen,
sí,
eh?
Va, sí.
Jo crec que ho podem corroborar. Fins i tot en Joaquim Maria Puyal va dir que et volia per la vida en un xip de TV3, no?
Sí, sí.
Perquè eres el millor. I ja sabem que el mestre era molt exigent,
sí,
i sempre buscava el millor de cada especialitat.
Era molt exigent, sí. Era molt exigent i, de fet, jo on el vaig conèixer més va ser el xip que em van fitxar per fer una cosa que no era ni de muntatge musical, era una cosa més tècnica, però que a la tele deien que no es podia fer, i ell em va preguntar, diu, escolta, em diuen a la tele que això no es pot fer, tu ho pots fer? I dic, home, mira, dic, si em col·loquen un parell de Revox i una entrada telefònica, perquè era per unes coses de telèfon de fora, de la gent que trucava, dic, jo t'ho faig. I aquí el vaig conèixer, i després em va, quan jo vaig tenir l'accident l'any 92, que vaig estar gairebé un any de baixa, ell va venir a l'hospital quan encara estava allà i em va oferir fer dues coses. Em va oferir fer el programa de tele que era el
Tom per la vida.
El Tom per la vida, i també sortir allà a parlar, i diu, i està bé que la gent vegi que una persona que va amb cadira fa una feina i tal. I el primer dia de tots vam fer, abans de començar el programa, el primer vam ser ell i jo fent un discurs explicant què m'havia passat i la feina que faria allà.
Posant en context.
Sí, clar. Sí, i em va fer això, em va oferir el programa de tele i les transmissions de futbol. I vaig dir, home, no sé si podré fer tanta cosa aquí. Segur que sí, ja veuràs. I sí, però vaig aprendre... bueno, és que una barbaritat. Amb el Quim s'aprèn moltíssim. És veritat que pateixes una mica, sobretot al principi, perquè és molt dur i és molt exigent, però després les coses surten com surten, clar.
Posem una mica de nostàlgia, perquè no sé si tens la mateixa sensació. Dècades enrere, la veu i el so eren dos factors preuadíssims.
Molt.
Molt preuats. Tu creus que actualment no tothom dona la importància o treballa amb la cura que caldria, sobretot el so de veus? N'hi ha moltes i diverses,
sí,
no? Ja no ens hi posarem, però...
No, amb el so, home, depèn. Vull dir, és que ara també tot és més fàcil. El que sí que jo he notat és que les noves generacions de tècnics i de muntadors que com a mínim jo veig allà a Catalunya Ràdio, a la nostra emissora, i segur que passa a tot arreu, estan molt més preparats que nosaltres. Perquè nosaltres, a més, no teníem on estudiar-ho, perquè quan jo vaig començar no s'estudiava això. Vull dir, anaves i ho aprenies, i anaves d'aprenent sense cobrar, a veure com es fa, i et deixaven tocar, i bueno, doncs ara m'hi poso una estona, i aprenies així. Però tots els que venen des de fa ja molts anys venen preparadíssims, han estudiat... I, escolta'm, i som molt bons, molt bons. Jo crec que a nivell professional hem guanyat molt. Vull dir, la gent que tenim treballant ara de tècnics i muntadors, per mi són boníssims. Vull dir, per això quan dius, ah, no, el millor tal, no, jo he tingut la sort de treballar amb gent molt bona. i això vulguis que no, doncs, home, evidentment, i tens un background, només faltaria, vull dir, portes des dels 17 anys o des dels 16 i pico fent aquesta feina, home, només faltaria que no tinguessis un background i no haguessis après una mica.